Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles durant el cap de setmana. 5 víctimes, 2 a Catalunya, a Salou i a Sabadell. En el cas de Salou, la víctima és una dona de 76 anys i els experts alerten. En l'última dècada, un 20% de les víctimes de crims masclistes tenien més de 60 anys. En les últimes hores s'han fet minuts de silenci en moltes poblacions. S'està convertint ja en una escena massa habitual. La pregunta és si serveix d'alguna cosa. S'anima a denunciar i moltes dones ho fan afortunadament, però tot i les ordres d'allunyament dels agressors, la xifra de víctimes no para d'augmentar. Alguna cosa o no s'està fent bé o és ineficaç, perquè les xifres són les que són. A Catalunya, des de principis d'any, 12 dones han mort víctimes de violència de gènere. Durant tot l'any passat van morir 13. I no oblidem que en els períodes de vacances, com ara l'estiu, augmenta el risc d'aquest tipus de violència. Tothom constata que hi ha un problema, és un discurs recurrent entre la classe política, però més enllà de la condemna, on estan les solucions? 5 dones mortes en qüestió de 48 hores és una xifra inassumible com a societat. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i pel que fa al temps, aquesta tarda ha caigut algun ruixat aïllat a punts de l'extrem nord del Pirineu, poca cosa, i tampoc grans canvis pel que fa a les temperatures, però això sí, aniran a més al llarg de la setmana, sobretot a partir de dimecres. Demà tindrem sol, alguns núvols baixos al matí i tornen els ruixats de tarda al Pirineu. I fem una ullada també al trànsit. Mirem si hi ha problemes a aquesta hora per circular a la xarxa viària. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem per una banda l'autopista AP2 tallada a l'altura de la Bisbal del Penedès en sentit Lleida a causa d'un accident, una topada amb dos camions implicats que de moment obliga a tallar aquesta autopista, com dèiem, a la Bisbal i en sentit Lleida. De moment hi ha entre 1 i 2 quilòmetres d'aturades en aquest tram de l'autopista. També per accident, en aquest cas a la B20, a la Pota Nord, hi ha aturades entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet, en direcció a Barcelona. I d'altra banda, ja per volum de trànsit, les dues rondes, que a aquesta hora encara van força plenes en diferents trams en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
I d'aquí un moment parlem de malalties rares. La OMS, l'Organització Mundial de la Salut, calcula que hi ha més de 7.000, però és una xifra que no para d'augmentar. A Espanya hi ha uns 3 milions de persones que pateixen una d'aquestes malalties rares. Dues d'aquestes persones són l'Anton i l'Andreu, dos germans de Cambrils que pateixen una mutació genètica. Només hi ha 6 casos d'aquesta malaltia a Espanya. De seguida t'explico la seva història.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Está buscando un sofá, un colchón, decoración?
Sí, estoy buscando a mi marido. Estábamos aquí en la tienda probando sofás y no sé dónde...
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo estamos de rebajas. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea, 93-219-3060.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Cataluña y Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es calcula que a Espanya hi ha uns 3 milions de persones que pateixen una malaltia rara, de les que es consideren molt minoritàries. És a dir, hi ha 3 milions de famílies doncs, que han de conviure primer amb l'angoixa i el viacrucis de trobar un diagnòstic, després amb la impotència de no saber a quina porta trucar, amb la soledat de no trobar ningú que estigui passant pel mateix i amb la manca d'interès de farmacèutiques i governs que no aposten per invertir. Et vull explicar la història de l'Anton i l'Andreu. Són dos germans que tenen 10 i 8 anys i els dos pateixen una malaltia ultrarara que genera una mutació d'un gen, el gen ADSL. Arreu del món només hi ha 80 casos amb aquesta mutació i a Espanya només 6. Queralt Guix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Tu ets la mare de l'Anton i de l'Andreu. I a veure, per començar, què vol dir aquesta mutació? Quins efectes provoca?
Sí, jo soc la mare i tinc uns símptomes que són que tenen un retard cognitiu molt important, tenen un retard psicomotriu, perquè són nens que caminen però que no tenen una bona estabilitat. Poden caure tranquil·lament. Tenen epilèpsia, l'epilèpsia bastant refractària, perquè prenen molta medicació i tot així continuen tenint crisis i tenen una manca de parla.
No sé, Queralt, si el diagnòstic va ser ràpid o vau haver de donar moltes voltes, sobretot perquè la malaltia és molt desconeguda, no? Només 6 casos, deia jo, a Espanya.
Sí, sí, van trigar molts anys en tenir aquest resultat i sempre anaven dient que era estaven dins de l'autisme o si no el trastorn del generalitzat del desenvolupament, que diuen així, i els nens, bueno, que no. Però tot i així feien proves, o sigui, tenen un protocol mèdic i anaven fent proves i sortien tot correcte. I era una cosa que tu deies, aquí passa alguna cosa, doncs fins que no vam arribar a la Vall d'Hebron, vam estar 7 anys, esperant una prova genètica, perquè tot el que sortia correcte, no? O sigui, ressonàncies magnètiques, cariotipos, és fràgil, doncs aquesta cosa que fa el protocol mèdic que tenen, perquè nosaltres estem aquí a Tarragona, al Cambrils, Tarragona, no? I doncs per arribar a la Vall d'Hebron han de passar moltes proves. I l'hospital que tenim aquí de referència és l'Hospital Sant Joan de Reus, de Déu de Reus, dèiem, mira, fins aquí podem arribar, hem de fer el trasllat del que estava en la Vall d'Hebron, a veure què us diuen. I va ser així, van veure, quan vam arribar allí, la doctora Júlia Sala, que jo l'estic molt, molt, molt agraïda, va veure l'història dels nens i va dir, mira, aquí fa falta el que és l'exoma. De seguida ho va fer, i al cap de 6 mesos van tenir el nom. Mira, dins de la desgràcia tenim la sort que hi ha un nom, no? Però clar. Quan és així, diuen, però bueno, que era aquesta malaltia no té ni tractament ni tampoc té cura. Aquí el que nosaltres podem fer és acompanyar-vos al tema de controlar l'epilèpsia. És el símptoma més conflictiu que tenim, perquè són nens que són bastant dependents, que no mengen sol, que no es vesteixen sols, que porten no controlen els esfínters, i aquest nen, bueno, l'epilèpsia, hem d'estar al costat seu, perquè d'un moment a un altre pot venir una crisi i aquest nen, com a no parlar, no saber expressar-se, doncs no pot dir mama, o sigui, mira, m'agafa. No, doncs hem d'estar pràcticament al costat seu, perquè ja m'ha passat que almenys quan jo estic, ho deixo sol un moment o què tal, vaig fer una altra cosa, el nen, hi ha hagut vegades que el nen va caure, o sigui, cau així de plom i el nen després té un xixón al cap. Jo, i la por que tinc, que tenim aquí a casa, és que aquest nen li pot agafar en qualsevol moment, pot fer un cop al cap, una cantonada o que sigui, que el nen se'n mata. I doncs estem vivim així un moment d'alerta, que el nen no estigui sol, que no estigui sol. I basta, és cansa molt tot això, viure d'una manera així com de forma en alerta, com dic jo, és desgastant. Quan arriba ja són les 10 o 11 de la nit, ja no soc persona, ni jo ni son pare, vaja. I són dos.
Clar, però quines ajudes teniu? Vull dir, no sé si en algun dels casos tu o el teu marit heu hagut de deixar la feina, perquè clar, si el grau de dependència és tan elevat, o disposeu d'algun tipus d'ajuda pública o privada?
Bueno, les ajudes que hi ha són les que pertoquen per llei a qualsevol persona que tenen discapacitat, no? Tenen la dependència, tenen grau 3. El petit, que si el van revisar en l'any passat, ja té la permanent fins als 18 anys. I l'entorn també té grau 3. I després ten el que és el cobra per el tema de la família que treballa, que cobra per Hisenda, i també per família nombrosa, perquè com que ja tenim dos nens, doncs ja passem a nombrosa i totes aquestes ajudes que tens, i a l'any reps també de la Seguretat Social un crec que són 500 euros o 1.000 euros per cada nen, algo així. Aquestes són les ajudes que ja estàndard que tenim. I després, per la dependència, tens unes hores que ve una persona a casa que paga, en aquest cas seria pagar el que és l'Ajuntament, o sigui, el Consell Comarcal, i doncs aquesta persona ve a casa i dona, a mi m'ajuda molt el tema de l'esmorzar i el tema del berenar. I que doncs, són unes hores que dona la dependència, en aquest cas, que cada nen té 25, i doncs es reparteixen d'aquesta manera. Doncs aquestes ajudes estàndard, no? Però clar, quan si estàs sola, que jo tinc dos, nens, i estàs sola, ja ha d'estar el marit aquí. Bueno, perquè espera, pot passar que si algú li agafa la crisi al gran, i ja t'he sortit corrent a l'hospital, perquè pot passar. Què fas amb l'altre, no? Perquè l'altre, pobre meu, està com està. I doncs què va amb aquest? Doncs el meu marit estava treballant i ara s'ha agafat el que és la CUME, que és la cura del menor,
sí.
I jo continuo treballant, però de manera... jo soc autònoma, i doncs treballo i tinc la disponibilitat de treballar totes les nits, on pugui, tu. Jo ja m'ho vaig distribuint d'aquesta manera, perquè com que la llei no et permet deixar de treballar els dos, sinó ha de continuar com treballant un, doncs en aquest cas, doncs hem preferit que sigui ell, perquè com que tenen un horari fix i tot, doncs que agafi aquest permís i pugui estar aquí, perquè si no, això és inviable.
Clar.
Completament.
I vosaltres, Queralt, heu trucat a la porta de la UAB per desenvolupar una teràpia gènica. No sé si aquesta podria ser la solució per als vostres fills. Crec que és una tecnologia cara. Vosaltres us heu posat mans a l'obra doncs, en campanyes per recaptar diners que es puguin destinar després a la investigació. No sé de quants diners estaríem parlant. Quants diners serien necessaris per desenvolupar aquesta teràpia gènica?
A veure, en principi el que ja va començar el doctor Miguel Chillón de l'Autònoma de Barcelona és primer estudiar la malaltia,
sí.
O sea, agafar dos línies, el que és primer són de cèl·lules mare, que va treure la sang, després se l'envien canviant a cèl·lules mare i després a neurones. És una cosa que jo quan sento a dir no entenc, però és algo fascinant. I després crear un ratolí per també estudiar la malaltia i a partir d'aquí estudiar-la i trobar un fàrmac, perquè és, així col·loquialment, el que entenc jo, és que agafes el gen que no funciona, fa servir vector virals, que diuen així, i arreglen aquest gen, que és el fàrmac, no? I doncs se lo introduixen als nens, no? Bueno, aquesta és la... col·loquialment, com ho entenc jo, perquè aquestes coses són tan tècniques que costa entendre. I doncs estem parlant de més o menys uns 500.000 euros en un plaç de 3-4 anys, o 4-5 anys, més o menys que triga aquest estudi. El doctor Chillón, per no ofegar-nos, perquè la veritat és una cosa que per qualsevol família treballadora és molt, molt difícil, va dividir el que és el pagament en plaços, no? Doncs sí. A l'Autònoma de Barcelona se va crear una pàgina web per recaptar fons. Doncs ahí surt 117.000 euros, que és la primera part, el primer any, no? I després passarem a altres 100.000 i pico d'euros i després altra, la resta, no? Així la, és perquè és la manera de que ells ens ajuden a nosaltres i també nosaltres podem assolir aquest, aquest repte, no? I d'aquesta manera és el que estem. I després, quan ja aquest estudi ja veu que és viable, que és possible, que tal, ja han, ha de passar tot el que és un ensaig clínic. Ha de presentar tota la documentació a la, a lo que és la, a l'agència del medicament i ahí aproven el ensaig. Però clar, ahí estem parlant, són 2-3 milions d'euros, però clar, jo dic, doctor, anem a primer part i a veure com...
Anem no a poc a poc. Aquí.
Exacte, perquè si no, això ja se torna boig. Clar. Perquè com que és una cosa genètica, s'ha de parlar amb genètica. O sigui, no hi ha altra cosa. Jo aquests nens els cuido molt, tenen una alimentació molt, molt, molt curada, ecològica, el que més puc, coses netes, filtres d'aigua, cosa que puguin, perquè els seus problemes són tòxics, no? I si el, jo intento eliminar el més possible tot el que... Però, clar, no pot viure una bombolla.
Clar.
És que és així.
I és evident que era el que per investigar calandinès, això és evident, hi ha moltes malalties minoritàries i és difícil arribar a tot arreu, però també deu ser una qüestió de voluntat, no? I sembla que no hi ha interès per part de les farmacèutiques o de les administracions públiques, però clar, que una malaltia sigui rara no pot implicar que s'hagi de renunciar a l'esperança, no? Vull dir, que es tanqui la porta directament. Us heu sentit sols en aquest sentit?
Sí, 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 per suposat. Nosaltres no tenim cap recolzament d'administració de ningú. És un abandonament brutal, perquè jo penso que qualsevol persona té dret a un tractament, a un estudi, perquè és una persona. O sigui, i al darrere d'aquesta persona, en cas de l'Antoni Andreu, que també hi ha una nena que es diu Mireia, que viu a Castelló, i sa mare Maria, que també està treballant molt, molt amb nosaltres, és que qualsevol persona té dret a un tractament. A més, perquè una família que està al darrere està patint, perquè nosaltres estem morts en vida. Nosaltres, que a mi em pregunta, què era, com estàs? Jo, sobrevivint. Aquesta és la paraula que sempre faig servir jo. I és veritat, perquè totes les teus somnis, totes les coses que tens i el projecte de la teva vida s'han vingut al darrere. I vas vivint del dia a dia, pas a pas, perquè ja més endavant te poses a pensar què pot passar. Ai, doncs ja un altre estem vivint el dia a dia i a veure que, com se solventa i si et tira endavant. I intentar no caure en una depressió, en una cosa que ara tothom parla de salut mental, és intentar que tirar endavant, perquè dos nens depenen de tu, no? I si nosaltres callem, pues aquest canalla aquí, amb qui li queda, no?
Molt bé, Queralt Guix, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i per explicar-nos la vostra història, que al final és la de 3 milions de famílies a Espanya que conviuen, no?, amb una malaltia rara. Tant de bo que aquesta teràpia gènica que s'ha començat a desenvolupar, a estudiar, doncs doni els seus fruits i que s'aposti de veritat per la investigació, perquè és una aposta que al final doncs ens beneficia a tots, no? Gràcies, Queralt, que vagi molt bé.
Gràcies, Yolanda, i gràcies a tots i bona tarda. Adéu.
I després de la publicitat parlem d'una indústria tan important com la tecnològica, amb una gran projecció de futur, però que s'enfronta a un problema. No hi ha professionals per cobrir tots els llocs de feina que genera aquest sector. Li preguntarem el motiu al Joan Ramon Barrera, que és el president del Cercle Tecnològic.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'any passat es van deixar de cobrir a Catalunya més de 9.000 llocs de treball al sector tecnològic. I no és una xifra menor si tenim en compte que estem parlant d'un sector de futur com és el de la tecnologia. I per què passa això? Doncs li preguntem al Joan Ramon Barrera, que és el president del Cercle Tecnològic. Joan Ramon, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estem parlant d'una indústria important com és la tecnològica, però que està tenint molts problemes, no?, per trobar professionals, per trobar talent. Hi ha molta oferta de places de feina, però 9.000 l'any passat van quedar vacants. Què és el que passa, Joan Ramon?
Sí, mira, bàsicament és perquè tingueu un ordre de magnitud. Al cap de l'any es contracten unes 30.000 persones en l'ecosistema TIC. No són treballs nets, són gent que es mou. D'aquestes 30.000, 9.000 es van quedar vacants i quan analitzem el món universitari o diferents fonts que proveeixen de talent en aquest ecosistema, ens adonem que, per exemple, en un cas concret, el món universitari, els darrers 5 anys l'oferta de carreres tecnològiques s'ha mantingut plana al voltant de les 2.800 places, quan la demanda que hi ha hagut de gent que vol fer carreres tècniques ha anat augmentant de manera exponencial fins a les 3.500, 3.700 persones. Què vol dir? Que tenim un sector, per un costat, una indústria que requereix més talent perquè el sector, l'ecosistema, s'està transformant i la digitalització és una realitat al nostre dia, i ens estem trobant de que no rebem suficient talent, suficientes persones que ens permetin executar aquestes tasques que ens donen. I més o menys estem parlant que hi ha hagut aquestes 9.000 vacants no cobertes.
Però quina és l'explicació d'aquest desequilibri? És a dir, per què la universitat no aporta més places?
Bàsicament és perquè el talent sempre ha estat, i en els darrers anys, sempre ha estat un fre del nostre creixement, perquè nosaltres requerim molt de talent. I l'ecosistema, el sector, no genera prou talent. És a dir, no hi ha prou vocacions a l'entorn per nodrir les necessitats que té l'ecosistema, el sector. Hauríem d'estar produint, doncs, el que diem, si hi ha hagut 9.000 places i 30.000, s'estan produint 15.000-20.000, en falten 8.000. És a dir, no s'està produint aquest talent, no existeix. La universitat, evidentment, no ajuda, però la base tampoc hi és. Doncs s'ha fet una gran tasca promocionant les vocacions STEM, però es necessita molt més talent per el que realment està demandant a l'ecosistema. Hi ha hagut un factor molt creixent, molta necessitat, molta demanda en l'ecosistema tecnològic que no està sent resposta per les bases.
Perquè quants treballadors més o menys té ara mateix el sector de les TIC a Catalunya?
Ara mateix, si no m'equivoco, estarem al voltant dels 136.000 i escaig, d'acord? Més o menys. Penseu que com a població activa, el 4% de la població activa a dia d'avui a Catalunya està al sector tecnològic.
I on hi ha més demanda de treballadors? Imagino que la intel·ligència artificial ocupa un lloc destacat, no?
Sí, aquí tot el que són tecnologies emergents, i com sabeu, el sector tecnològic fa uns anys era l'analítica de la dada, aquest talent demandat al voltant de l'analítica de la dada ha anat evolucionant i s'ha centrat molt en tot el que és a dia d'avui la intel·ligència artificial, seguidament l'entorn de la ciberseguretat, que segueix sent un dels elements més demandats, i no molt lluny d'aquí doncs, tot el tema dels professionals al voltant de les tecnologies de la gestió del núvol, el cloud computing, etc. Aquests són els tres àmbits més demandats. Però sí que és cert que la més creixent i la més nova demanda que ha aparegut és la part de la intel·ligència artificial.
Clar, i si no es cobreixen totes aquestes vacants, Joan Ramon, són diners que deixa de facturar el sector de les TIC i, en conseqüència, també es limita la contribució que fa aquest sector al PIB català, no?
Bueno, aquí una mica la crida que estem fent cap al sector públic i cap a l'ecosistema és hem de veure com entre tots solventem aquesta problemàtica, perquè el fet de deixar 9.000 persones no cobertes, si ho repercutim amb la producció mitja i fem un càlcul, més o menys equival que podríem augmentar el PIB mig punt, o l'aportació al PIB mig punt, uns 1.800 milions de facturació que deixem de fer. Clar, aquest diner és diner que no generem, no? I per tant, jo crec que aquí tots tenim una gran responsabilitat, a l'ecosistema públic, al món universitari, per veure com ens coordinem per realment disposar d'aquest talent i d'aquests perfils.
I jo no sé si el que passa aquí a Catalunya es repeteix a altres comunitats espanyoles o altres països, o és una cosa puntual de Catalunya?
No, aviam, la manca de talent és un element global. És evident que la digitalització ha arribat per quedar-se i està aquesta gran demanda està passant a tot arreu. Part del problema que podem tenir aquí també és per la fuita de talent, que no tenim mesurat quant d'aquest talent és el que fuig, però és cert que és un element global i a tot arreu s'està demandant aquest talent i ens està passant a tot arreu. No solament és un efecte únic i exclusiu de Catalunya, sinó que és un efecte global, la manca de talent al sector tecnològic.
Clar, i això et volia preguntar, no? Si Catalunya vol competir a nivell europeu, a nivell internacional, si es pot permetre tenir aquestes vacants, però clar, si es vol competir, la manca de talent pot arribar a suposar un fre, no? Que d'altres països o d'altres comunitats ens passin per davant.
Aquí el tema és, jo crec que s'ha fet una tasca en el passat molt bona de fomentar un ecosistema o promocionar les vocacions STEM. Crec que tenim per l'altre costat un gran ecosistema d'empreses que demanden talent i hem de veure com som capaços de que tota aquesta gent que acaba batxillerat, no? Que acaba els estudis bàsics i vol accedir a estudis superiors que li portin a l'empresa, com obrim aquest ample de banda perquè a dia d'avui sembla que tenim un coll d'ampolla que hem de resoldre. I per tant, el foc l'hem de ficar en resoldre aquest pas intermig entre els estudis bàsics i les demandes que fan les empreses. I és allà on hem de ficar el focus, per realment ser més competitius i estar al nivell d'altres països europeus, no? que on tenen la digitalització molt més present i molt més avançada.
Sí, parlava Joan Ramon abans de la manca de vocacions i et pregunto què passa també amb la dona, no? El sector tecnològic, que sembla que la seva presència encara és molt minoritària, no? Tampoc no hi ha interès, no? No,
què és el que passa? No és que no hi hagi interès, no. A veure, aquí també us diré que en uns mesos publicarem un estudi concret on analitzem... el baròmetre de la dona TIC, on analitzem amb més profunditat aquest problema, però sí que és cert de que segurament la manca de referent i la manca d'exemples i molts cops crear barreres psicològiques en edats molt baixes provoca que fer carreres tecnològiques està molt... El percentatge de la presència de la dona no supera el 30%. Per tant, aquí tenim un problema de no ser lo suficientment inclusius o no tenir aquesta diversitat que hauríem de tenir, no? Tot i això, que farem un baròmetre específic on analitzarem les problemàtiques, sí que és cert de que segurament la manca de referents, la manca de visibilitzar l'ús i la fi que té la tecnologia, pues, està fent de que som evidentment un sector molt masculinitzat, tot i que hi ha molts esforços per obrir-lo i per canviar-lo, però sí que és cert que és una tasca de mig llarg termini, no de demà, sinó que hem d'estar treballant durant molt temps perquè això canviï.
Molt bé. Joan Ramon Barrera, president del Cercle Tecnològic, moltes gràcies per acostar-nos. Doncs, bueno, quina és la situació ara mateix d'aquesta indústria que s'està enfrontant a la manca de professionals, entre altres coses, perquè hi ha un tap a les universitats sumat, doncs, com vostè comentava, a una manca de vocacions. Esperem que això s'acabi resolent. Joan Ramon, gràcies.
Amb això treballarem. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Fins ara. Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sí. Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Temprino Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Temprino Don Simón. Melocotón. Refrescante sin azúcar, Don Simón.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Catalunya y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
banca. Podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro. Para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre y
todo
cuando
lo que
te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y claro, todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000,
y además
5.000.
El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que, segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso claro, pasa es muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado, o abuelos claro, que claro. con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
que
nos pasa mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estaban listas para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I know we're love, we're love, there's nothing to say. And if you're done with the person me, on your own you can go ahead and tell.
I ara us volem fer una bona proposta que us pot anar doncs, molt bé per aquestes nits caloroses d'estiu si us quedeu a Barcelona. I aquesta proposta són les nits d'estiu que organitzen Caixa Fòrum Barcelona i Cosmocaixa per als mesos de juliol i agost. L'Albert Peña és precisament el coordinador d'aquestes nits d'estiu. Albert, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
També formes part de la Subdirecció General de Cultura i Territori de la Fundació La Caixa. I a veure, hem de parlar de dos escenaris, Albert, una a Caixa Fòrum i l'altra a Cosmocaixa. Si et sembla, comencem a Caixa Fòrum. En aquest cas, les nits es repeteixen cada dimecres, va començar el 10 de juliol i s'allarga fins al 7 d'agost, crec. I n'hi ha per tots els gustos, no? Són, crec que, nits temàtiques, hi ha teatre, hi ha monòlegs, màgia, concerts, vaja, que segur que tothom troba doncs, alguna cosa que li pugui agradar. Explica'ns una mica, Albert, alguns dels plats forts d'aquestes nits d'estiu i què és el que tu destacaries?
Bé, les nits d'estiu van començar amb aquest model que tenim ara, l'any passat, van créixer molt exponencialment perquè el visitant tingués com una experiència com global de la nit, una nit d'estiu. És a dir, que a part de comprar-se l'entrada per veure un espectacle, dins del centre pogués gaudir de tot d'activitats que passen simultàniament per tots els racons del centre, a banda de tenir les exposicions obertes amb el preu de l'entrada i poder visitar les exposicions que estan en calendari. Aquest programa no només és de Caixa Fòrum Barcelona i Cosmocaixa, sinó que té un abast territorial en els nous Caixa Fòrums que tenim per tot l'estat, i són, en total són les 34 nits temàtiques, a Barcelona en tenim 5, que hi ha la nit del circ, la nit de màgia, hi ha la nit de dansa, hi ha la nit del ritme, hi ha la nit del swing, i cada una d'elles està farcida de propostes molt interessants. El que destacaria potser, perquè el dimecres que ve és el més imminent que tenim, és la nit de màgia que tenim a Caixa Fòrum Barcelona. La nit de màgia és una novetat, perquè l'any passat no la teníem, perquè ens vam adonar que també hi ha un públic molt familiar que ven aquestes nits als nostres centres, i ens semblava també com molt interessant poder oferir com dues nits, la del circ i la nit de màgia, on el públic familiar pugui sentir-se molt còmode i anar amb les famílies i veure tot d'espectacles. La nit de màgia tindrem el Mag Lari, ens complau moltíssim, ja hem tingut altres centres de Caixa Fòrum, i el tindrem a Barcelona amb el seu espectacle Estrafalari, que és un espectacle divertidíssim i a més amb un mag prestigiós i amb molt sentit de l'humor. I a banda, hi haurà tot de mags fent màgia de prop als visitants que passin per allà i vulguin jugar un joc de cartes o fer algun truc d'aquests de màgia, a part d'una oferta gastronòmica fantàstica al millor nivell fins les 11 de la nit, i podem visitar pel centre passar la tarda, al vespre, la nit, i després tornar cap a casa satisfets d'una programació molt divertida, lúdica i per tots els públics.
L'horari sempre és el mateix, Albert? Sempre acaba a les 11? Sí. I a quina hora comença?
11 i mitja. Comença des de les 7, dos quarts de 8, fins a les 11, dos quarts de 12, així. Més o menys, va necessitar prendre l'activitat si acaba una més tard o més d'hora. Però aquesta és la franja horària, i durant aquest horari, que normalment els caixafòrums tanquen a les 8, estan oberts, i el visitant també pot veure les exposicions, que estan obertes i gratuïtes perquè la gent pugui gaudir-ne.
Em deies que era la segona vegada, no?, que organitzeu aquestes nits d'estiu?
Bueno, les nits d'estiu fa molts anys que les organitzem, però en aquest nou format, on passen tot d'activitats simultànies, encadenades, sense parar, que és una bogeria de coses que passen, doncs és el segon any. És el segon any.
I l'acollida l'any passat com va ser? Va ser bona, no m'imagino?
Molt bona, molt bona. Per això repetim aquest any, clar. I crec que repetirem molts anys més, perquè realment el públic s'ha volcat molt, perquè és una oferta per tots els públics, on tothom pot escollir una mica la seva programació. És a dir, hi ha una activitat que és com de pagament a l'auditori, però tu pots veure i està succeint coses des de concerts, des de tallers, per tot el centre. És de forma continuada. És molt agradable passar la nit d'estiu, després pots prendre alguna cosa, menjar alguna tapa i veure una exposició, tot per un preu mòdic. Per tant, és una gran oferta lúdica per l'estiu.
Molt bé. I parlem ara, si et sembla, del Cosmocaixa, perquè en aquest altre escenari doncs, també hi ha activitat a la nit, són quatre nits. En aquest cas del Cosmocaixa, no sé, em fa la sensació de que potser està més pensat per a un públic més familiar, perquè hi puguin participar també els nens. Jo he estat mirant una mica per sobre el programa i la veritat és que es poden fer coses força interessants, per exemple, experimentar com s'entrena un astronauta o fins i tot anar a una discoteca mentre estem vivint una aventura a l'espai, no?
Totalment, sí. És a dir, el CosmoCaixa és el nostre museu de la ciència i, òbviament, té una dinàmica absolutament diferent dels CaixaFòrums, però en aquest cas sí que tenim una programació. Tothom vincula molt el CosmoCaixa amb el públic familiar, òbviament, perquè és un gran museu de públic familiar, però tenim una programació que està... que va des del públic familiar fins al públic adult en franges horàries. És a dir, comencem també molt d'hora, que hi ha un espectacle familiar també que els nens puguin veure, i després allarguem fins a les 11 amb pel·lícules a l'aire lliure, amb projeccions a l'aire lliure, amb monòlegs, amb activitats, com deies, també d'exploració espacial, amb un conveni de col·laboració que tenim amb el Natural History Museum, que mitjançant un vídeo d'una exploració espacial ens explica com s'explora l'espai i és un vídeo per tots els públics. I tenim una oferta molt gran. I a més el CosmoCaixa, com sabeu, té el seu propi recurs, que és ell mateix, no?, que té tots els mòduls, i amb totes aquestes activitats, més el que ja té el CosmoCaixa, també és una proposta divertidíssima. Destacaria després que pots fer totes les activitats familiars en la franja horària més familiar i després pots anar a veure una pel·lícula de ciència-ficció a l'aire lliure mentre menges alguna cosa també al CosmoCaixa, al bar de CosmoCaixa.
Això s'havia fet també anys anteriors o és la primera vegada? Aquestes nits sí, a la CosmoCaixa?
En aquest format, bueno, el cinema a l'aire lliure fa anys que es fa, però en aquest format de multiactivitats vinculades a l'exploració espacial amb una temàtica, diguéssim, és el segon any que ho fem i també molt bons resultats de públic i la gent molt contenta i penso que molt satisfeta també.
Doncs molt bé, propostes, escolta, totes molt interessants i que vaja, val la pena tenir en compte per les nits d'estiu quan no sapiguem què fer, doncs aquí tenim una extensa cartellera al Caixa Fòrum i al CosmoCaixa que seguríssim que ens van passar una bona estona. Albert Peña, coordinador de les nits d'estiu i membre de la Subdirecció General de Cultura i Territori de la Fundació La Caixa, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé l'estiu i aquestes nits tan interessants. Que vagi molt bé, Albert.
Moltíssimes gràcies. Us esperem al Caixa Fòrum i al CosmoCaixa.
Allà ens trobarem. Que vagi molt bé. Adéu, Albert.
Decimos adiós a una Eurocopa histórica.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Europa!
Y damos la bienvenida a los Juegos Olímpicos.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Quedan 11 días para el mayor espectáculo deportivo del mundo. Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del Antiguo Egipto.
Siete puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 3:45 de la tarde. En 13.
Te enfrentas a problemas porque un heredero vive en el piso sin permiso y dificulta la venta. Heredex tiene la respuesta. Vende tu parte del inmueble y evita los conflictos. Cuando recibir una herencia se convierte en una carga familiar o te arrepientes de haberla aceptado, confía en Heredex para resolverlo. Evita juicios y problemas. Visita heredex.es para más información. Heredex, Heredex, heredex.es, vende y deja atrás los problemas heredados.
COPE Catalunya i Andorra.
Ara vinc.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Ara vinc.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Ara vinc.
Compromiso social.
Ara vinc.
Un gran equipo humano a su servicio. Aravinc.com. Más de 35 años de experiencia.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Minuts per les 8 en punt de la tarda. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Doncs ja som a la segona quinzena de juliol i el període vacacional s'intensifica en un estiu que es preveu de rècord. L'increment de reserves i la pujada de preus alimenten l'optimisme a un sector que confia a superar les dades del 2019. Els hotelers i apartaments turístics, tant de Barcelona com de tota la costa catalana, anticipen una ocupació gairebé total durant els mesos de juliol i agost. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Ocupacions del 100%, rècord de turisme internacional, preus disparats, el turisme, que és el 12% del PIB a Catalunya, és clau per l'economia, i entrem, Sergi, a les setmanes claus.
Sí, i hi ha un any de referència, que és l'any prepandèmic, el 2019, i una xifra, 4,7 milions de turistes internacionals. Compte, perquè Catalunya, que té 8 milions, 4,7 significa més del 50% de la població total. Hotelers i responsables d'apartaments turístics se creuen que es podria fins i tot superar aquestes xifres amb aquest estiu del 2024. D'entrada, es preveu fregar la plena ocupació, doncs, aquesta segona quinzena de juliol i també la primera d'agost. Però que aquest any hi ha una gran novetat, i és la celebració de la Copa Amèrica de Vela, que es celebrarà a finals d'agost i fins a l'octubre, i això allargarà molt més la temporada, amb un setembre i octubre que poden ser molt bons. No es tracta únicament de pures xifres, encara que des del Gremi d'Hotels de Barcelona creuen que l'ocupació estarà al voltant del 87% de mitjana durant tots aquests mesos, és a dir, també setembre i part d'octubre. Es tracta que aquesta competició de la Copa Amèrica és un gran aparador per la ciutat, segons ha afirmat el director general del Gremi d'Hotels, Manel Cases.
És una molt bona notícia que la ciutat pugui o hagi recuperat acollir aquestes grans cites esportives a nivell internacional. I hem de pensar que la Copa Amèrica és un molt bon aparador mundial per la ciutat de Barcelona. És un esdeveniment d'audiència que portarà una imatge i prestigi excepcionals per la ciutat.
Per tant, la Copa Amèrica, que ja és a tocar després dels Jocs Olímpics i que, recordem, doncs, començarà el mes d'agost, a partir de la segona quinzena d'agost fins al mes d'octubre. També la patronal d'apartaments turístics es frega les mans. Durant l'estiu es fregarà el ple absolut i, a més, segons el seu president, Enrique Alcántara, els preus fins i tot estan per sobre dels de l'any 2019.
Està sent més semblant abans de la pandèmia amb dates de prereserva més grans, no? Durant la pandèmia va ser molt més curt aquest període de reserva, no?, entre la reserva i l'estada, i ara està tornant a la normalitat, no? El fet de que hi hagi més demanda fa que qui ho deixa per última hora no trobi lloc.
doncs no troba lloc a última hora i, a més, també ha crescut la despesa global. La mitjana és ara de 1.300 euros per persona. Mm-hmm.
I, per cert, Sergi, una novetat, potser una mica més local, eh? Turisme de Catalunya ha activat 5 rutes basades, i atenció, en les matemàtiques per poder descobrir les capitals catalanes. Com funciona això, Sergi?
Sí, ja era hora, era una assignatura pendent, perquè els que som de lletres sempre hem tingut, en aquest cas, guies literàries, no?
Sí.
I fins i tot museus com Dickens a Londres o rutes literàries de ciutats. Ara serà amb matemàtiques. Què s'ha de fer? Primer, 5 ciutats. Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona i Tortosa. A les oficines de turisme de la Generalitat seran els punts de partida, se'ls facilitarà un plànol i una calculadora per tal de completar els reptes numèrics que es plantegen i anar descobrint indrets d'interès en cadascuna d'aquestes ciutats. Ens ho explica l'estudiant de matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, Nicolás Atanés.
La simplicitat dels problemes és una qüestió que fa que els problemes siguin atractius, però a la vegada estàs fent problemes que tenen molta matemàtica detrás, molta diversitat d'àrees matemàtiques detrás, i jo crec que és això el més bonic, no? Que no t'esperes que estàs fent tanta matemàtica fent aquests reptes matemàtics.
Doncs a partir d'aquests resultats matemàtics anirem coneixent més coses de les ciutats, en aquest cas les capitals de província més Tortosa. Jo crec que és una iniciativa molt bona i a més cada itinerari té l'emblema d'una matemàtica catalana diferent que té una relació especial amb la ciutat que anem a visitar. Una manera diferent, en aquest cas també tenim aquestes rutes literàries, però ara també s'incorporen les matemàtiques a l'hora de fer turisme.
Doncs escolta, quina bona iniciativa aquesta de les matemàtiques i quines ganes de viatjar, amb totes les dades que ens has donat. Sergi Tor, gràcies.
Bé, curiosament hi ha una dada, hi ha una dada per completar. Mm-hmm. Gairebé a Catalunya fregarem els 5 milions de turistes internacionals, però en canvi el turista nacional s'està desaccelerant.
Mm-hmm.
A causa també, evidentment, dels preus disparats.
Mm-hmm.
S'ha de ficar tota la balança.
Ah, exactament. Molt bé, Sergi, ens veiem demà, que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda, Yolanda, fins demà.
I no de viatges, sinó d'esports. Ens parla ara l'Albert Díez, que ja el tenim aquí. Què tal, Albert? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Yolanda, bona tarda a tothom. No creguis, que viatjar també és anar cap a Alemanya, estar-se gairebé un mes...
També, també.
I tornar a casa amb la quarta Eurocopa.
Sí, senyor.
Exactament.
Sí, senyor. Avui és un dia de celebració.
Més Eurocopes té... Dia de celebració, perquè han arribat al voltant de les 3, 2 quarts de 4 de la tarda. Recepció amb les autoritats. A partir d'ara, de les 8 del vespre, aquesta festa ha d'esfermar l'eufòria. Clar que sí, en comunió amb l'afició, que és la que sempre dona costat als equips, a les seleccions, als grups de treball. Aquella gent que sempre està quan toca i, sobretot, empenyent.
Sí, senyor, doncs a celebrar-ho. I nosaltres aquí, coses més domèstiques. Parlem del Barça, on Ronald Araujo haurà de passar pel quiròfan.
Sí, i diuen que pot estar fins al mes de desembre de baixa per tornar a jugar. És un mal de cap increïble. És que estava buscant el qualificatiu concret, perquè és un mal de cap terrible pel conjunt blaugrana en aquest inici de setmana. Això, la segona setmana de Hansi Flick. Mira, ho resumeix el Víctor Navarro, que ja està per aquí. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda, Albert. Avui hem conegut la notícia que no volia ningú a Camp Barça. Ronald Araujo no només està lesionat i se sap que espera de l'inici de la temporada, sinó que Hansi Flick no podrà comptar amb ell fins al desembre, com a mínim. I és que Ronald Araujo, que només aterra a Barcelona aquest matí, ha anat directe a la ciutat esportiva, s'ha reunit 30 minuts, mitja hora, amb els metges, amb els serveis mèdics del Barça i el jugador. Les dues parts han decidit que ha de passar per quiròfan per la lesió que té el tendó isquiotibial de la cuixa dreta. L'operarà, de fet, l'Assi Lempainen, és el doctor que ja ha operat altres jugadors en altres temporades del Barça, com el cas d'Ousmane Dembélé, a Turku, a Finlàndia. Haurà de viatjar Ronald Araujo. Veurem com queda la defensa. Per cert, avui s'ha confirmat el trofeig Joan Gamper, que es disputarà dilluns 12 d'agost. Serà la setmana d'inici de la Lliga i després, tot just després d'arribar de la gira de pretemporada dels Estats Units. Serà contra el Mónaco a les 8 del vespre al Lluís Companys, recordem, en l'any del 125è aniversari del club. Per cert, aquest dijous s'espera ja la presentació de la nova samarreta.
Molt bé, gràcies, Víctor. El 12 d'agost, el Gamper, Barça-Mona com un juic.
I el Girona, Albert, que ha començat una concentració a la Vall d'en Bas.
Sí, des d'avui fins divendres, i primer partit de preparació contra l'Olot el dimecres. Paraules de l'entrenador, Mitchell.
L'equip ha vingut amb molta ganes, tots els jugadors té motivació i ells senten que és una temporada especial per la Champions, però tots tenim clar que el més important és el creixement del club i això passa per continuar en primera divisió. I, però bé, bé, els primers dies sempre són d'acondicionament a l'entrenament i només, però estic content perquè sempre he vist la sensació que tot el món aquí és feliç.
La paraula de Michel, l'entrenador del Girona, Porto, està amb el grup, va donar l'ensurt en un dels últims entrenaments de la primera setmana de treball, però queden això en un ensurt.
I parlem també de l'Espanyol, perquè comença la pretemporada.
Sí, ha començat avui amb les habituals proves mèdiques, les revisions, els exàmens mèdics que s'allargaran fins demà, el dimecres el primer entrenament, presentació dijous dels dos nous fitxatges, però la notícia avui és que Martin Braithwaite, després, és surrealista tot, de sotmetre's a la revisió mèdica amb l'Espanyol, ha executat la clàusula que tenia fins avui mateix per deixar el club i no deixa cap euro a la caixa. És a dir, Martin Braithwaite se'n va de l'Espanyol i se'n va gratis. És cert que l'Espanyol s'estalvia una xifra important, un sou important de més de 3 milions d'euros, però és cert que se'n va un dels referents i puntals de l'Espanyol que ha pujat de segona a primera. Martin Braithwaite ja no és jugador de l'Espanyol.
Molt bé, gràcies, Albert Díez. Demà hi tornem.
Sí, senyora, aquí estem.
Que vagi
molt bé.
Una abraçada. Tarda. I ens acostem ja a les 8 en punt de la tarda i això vol dir que hem de posar el punt final, però ja sabeu que la informació continua a partir d'ara a la linterna d'Àngel Expósito.